El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir amb nosaltres, tres dels habituals dels dijous, en Joan Ramon Armadàs, en Joan Alzina i també en Josep Maria Balcells. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
I com sé que són, potser diré la paraula que no és correcta, un barbarisme, futboleros, els demanaré una valoració del partit d'ahir, perquè sé que ens agrada sempre comentar-ho, ja sé que no és un tema d'actualitat estrictament local, però vaja, segur que ahir tots els santcoatencs, o molt bona part dels santcoatencs, estaven davant de la tele veient el partit.
Fins i tot jo.
Sí? O sigui, 4 de 3, 4 de 4, vaja. I el Joan Vallvé diu que no, el tècnic diu que no, però vaja, doncs és el 20% que no estava davant de la tele. Algun comentari breu, després ja entrem en una actualitat local estricta i política.
Com a titular ho deixarem com a felicitat, no? O sigui, bé, però prova superada, amb escreix i amb força. Jo cada vegada m'he de menjar més el meu escepticisme cap a Suárez. Ahir l'evidència era total, va fer dos gols d'autèntic killer davanter d'aquests que... O sigui, per això es paguen tants milions, perquè aquesta gent faci aquests gols en aquests partits.
El tercer gol.
El tercer gol i el segon.
Davant del porter, clavar-la a l'esquadra.
Sí, sí, sí.
És molt...
Ho vaig trobar fins i tot temerari, xutar d'aquella manera, perquè xutar una mica més suau entrava, però vaja.
Jo que he sigut escèptic, més que amb el jugador, amb el fitxatge, amb els milions, amb totes aquestes coses que... Les mossegades, correcte. O sigui, el perfil de jugador, el que vam pagar amb una sanció i tot plegat, feia que per mi no entrés com una cosa simpàtica i cada vegada me n'he de desdir més, perquè ahir amb els comentaris de WhatsApp que fem amb els amics em van dir JR cap al gulag una estona castigat, i jo me'n vaig anar al gulag una estona castigat perquè tenia tota la raó, havia de fer un partit.
Més comentaris abans de passar
jo,
a la teca.
Jo posaria un titular, i és que ha tornat el Pep. El futbol que va fer el Barça a la segona part era el futbol del Pep. Un futbol brillant, de control, de mantenir la pilota, de marejar el contrari fins que es crea l'oportunitat. Penso que ho van fer francament bé.
No, ja va ser una delícia.
Tu vas veure amb els amics, Josep Maria, que sí que reuneixes.
Sí, 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 amb gent. Ja, això és divertidíssim. Jo vaig patir una mica en moments determinats, perquè... s'ha trobat la fórmula. Jo penso que... I la capacitat dels jugadors de motivar-se en aquests partits transcendentals. Jo penso que ahir es va demostrar. Van fer gols al Suárez, però el Messi no en va fer cap, però el Messi, doncs, la passada del primer, vull dir, era fantàstica, no?
I la recuperació, sí, de la pilota del Busquets, que és la que desencadena tot, perquè recupera el Busquets una pilota tonta a la banda, la passa al Messi, i el Messi és el que llavors...
De Xavi, quan va entrar, fantàstic, coordinant el joc. El porter va fer un parell de parades, sí, d'aturades impressionants.
Al final va parar el 3-2, no?
Vull dir, és d'aquestes històries que és un equip que juguen tots i que juguen a guanyar. Jo penso que tenim un equip per sentir-nos-en orgullosos. I això del Pep, Joan, hi va perdre amb el Porto, saps, el Pep? I això, doncs, és una taca, eh?
No el millor dia.
També és veritat, no vaig veure el partit, però que tenia, sembla, 7 baixes,
sí,
de jugadors de nivell, vull dir que no és allò... Però vaja...
Excuses de mal
pagador. I perquè tinc deutes, que si no en jugava un esmorzar, que la tornada se'ls repassa.
Sí, no? D'això... No. Per cert, que més enllà del partit, és curiós, jo visc a prop d'una plaça de Sant Cugat i més o menys saps la gent que hi ha cada dia a la plaça, amb els nens, a segons quina hora, veus el moviment dels cotxes i així, més o menys el tens controlat, no? És curiós, no? Quan hi ha partit de futbol, la plaça es buida a una hora prudencial, cosa que normalment no passa, el volum de cotxes circulant també baixa, i vaja, que veus que la ciutat et canvia. I una altra cosa que el Joan Ramon segur que està amb mi, el nombre d'actes a Sant Cugat el dia que hi ha futbol, el Barça, bàsicament, més que futbol, baixa considerablement. Per exemple,
si n'hi ha algun, està condemnat al fracàs.
Dimarts hi havia 8 o 9 actes a Sant Cugat, no exagero, amb rodes de premsa incloses, sí, I ahir hi havia coses, perquè hi havia l'aniversari de l'Orquestra Sinfònica de Sant Cugat, va haver-hi actes, a l'Arxiu Nacional va haver-hi un altre acte, vull dir que hi va haver-hi activitat, però es nota un descens o com es concentren tots els actes el dia que no hi ha Barça.
I jo encara diria més, que dirien al Tintín, els escriptors patim perquè el Sant Jordi no caigui en partit de Champions, perquè clar, ha passat clar, algun any,
clar.
I llavors, a les 8 del vespre, com ell diu, la gent ja comença a desfilar cap a anar a veure el Barça, i per tant el Sant Jordi se t'acaba abans.
Sí, sí.
Vull dir que són...
Les convocatòries un dia d'aquests, llavors és només per gent, anava a dir, militant. No,
sí, no, gràcies a Déu també hi ha vida més enllà del futbol i hi ha molta gent que desenvolupa les seves activitats sense tenir el Barça o la Champions o el partit del cap de setmana com a referència. Ara no hem d'oblidar el país en el que estem i que tenim un equip com el que tenim, i per tant és normal i fins i tot sa que en aquests dies es concentri i la vida giri al voltant de tot plegat, no? Això fa pinya, fa família, vaja, és una mica el tarannà mediterrani que tenim.
I jo segueixo pensant que el millor dia per anar als millors restaurants, aquells on no hi ha manera de trobar una taula, són aquests.
És un Barça-Madrid, sí.
Però si també hi ha molta gent que pensa el mateix que tu, també t'has trobat el restaurant ple, no?
Bueno, te'l trobes ple, però hi ha... O sigui,
hi ha voluntat d'anar-hi.
La facilitat d'aconseguir taules perquè hi ha moltes cancel·lacions. A tota aquella gent que va reservar amb temps i que de cop i volta algú li diu, però si vull jugar al Barça, i truquen immediatament a cancel·lar.
Sí, però jo hi vaig sentir una crítica que em va fer pensar, és a dir, que tornem a una mena d'empatx de futbol en els mitjans de comunicació, sobretot a les televisions i tal, de partits, en tenim entre un campionat o un altre, una competició o una altra, pràcticament un per dia, quasi tota la setmana, o potser el dilluns no hi és.
El dilluns però... també hi ha Lliga Espanyola, un partit secundari, però vaja, si vols veure futbol...
Llavors, algú interpretava que això és una dormidera, com doncs havia estat doncs, en temps anteriors, i que doncs, la gent es torna a enganxar amb el futbol i s'oblida d'altres.
Mentre parlem del Neymar, del Messi i del Luis Suárez,
no, es parla de
no parlem del Rato, del Bárcenas, del Rajoy... Sí.
I escolta, jo ara parlant o no parlant, jo vull treure-ho perquè avui... Jo rebo el País a casa i me'l miro abans de venir, i ara mirava La Vanguardia també. En portada, per exemple, no hi ha una notícia que jo esperava trobar-la en portada, que és les víctimes que hi ha hagut doncs, dels immigrants de Itàlia, que, segons sembla, 400 víctimes van quedar enterrades al cementiri de la Mediterrània. Clar, fa... 2 mesos vam omplir dies i dies els diaris de l'accident de l'avió, que van morir 270 persones i tal, i vam menjar per postres i per primer plat i per... Aquí ni portada per un accident, en aquest cas doncs, d'un col·lectiu determinat que busca empara doncs, a Europa, 400 morts i cap diari ho porta en portada. Ens ho hauríem de fer mirar, em sembla.
Lamentablement, quan una notícia... es converteix en rutina o en habitual, deixa de ser notícia. I dic lamentablement perquè estem parlant de gent que es mor al Mediterrani com
ja ho deien els llatins, suet habilesco, deien. Les coses de cada dia doncs, ja deixen
però
de
això,
ser.
I no fa gaire, quan va sorgir el tema, quan va haver l'accident d'avió, no recordo si un parell de dies més tard va haver-hi els atemptats a Kènia, i tu comparaves l'espai, i em sembla que lamentablement era un nombre de morts bastant similar. I clar, tot l'espai que ocupava una notícia no l'ocupava l'altra. I això ha passat amb tantes vegades...
Sí, segurament hi ha el criteri que aquests són dels nostres i els altres doncs, són de no sé on.
A veure...
I no hi ha la visió de dir que aquests són seus humans d'aquest planeta que venen precisament a casa buscant la supervivència, i aquests a nosaltres no ens interessa, més aviat ens fan nosa.
Jo crec que forma part d'aquesta hipocresia generalitzada que està per tot arreu, que fa que tots siguem Charlie però ningú sigui un d'aquests 400, no? Els pobres no venen. Uh-huh. Per tant, doncs se'n poden morir 400 o 400.000, perquè totes les barbaritats de Boko Haram, les coses de Kenya, sí. Tampoc ha omplert gaires portades, ha tingut alguns destacats, però poc més. No se'n parla cada dia dels acumulats, de les barbaritats que es fan a determinats països, i insisteixo, forma part d'això, d'aquesta hipocresia, de que tots ens solidaritzem molt amb causes que no són ni causes, però en canvi tanquem els ulls davant d'evidències.
Sí, sí, vull dir, hi ha l'altre tema que vam parlar dies i dies i dies de l'èbola. Perquè teníem una persona, perquè doncs, era un fenomen i tal, silenci total hi ha. Cada dia del SIDA en moren milers i milers i tal, ara se'n torna a parlar, perquè fins i tot sembla doncs, que aquest nostre país ha trobat una fórmula aquí doncs, de vacuna, de possible vacuna pel SIDA, i és... però de les víctimes que hi ha cada dia d'una malaltia també, doncs, aquesta doncs, queda difuminada quan hi ha multitud i milions de persones que estan afectades.
Jo per acabar, ja com a periodista, podríem dir que és culpa nostra dels periodistes. De totes maneres, no hi veig jo aquí una mala intenció, una conspiració d'anar només amb uns morts o oblidar els altres, sinó que és un tema de com es posa l'agenda i els temes en aquest país. És normal, encara que sigui trist, que ens sentim més afectats per un accident d'avió d'un vol que surt de Barcelona que per uns pobres nois que s'ofeguen intentant arribar a Sicília.
Sí, però és
lamentablement és normal, i això els mitjans també ho transmeten d'aquesta manera.
Una portada no passa a l'atzar, sinó que hi ha una clara intencionalitat.
Sí.
A la portada s'hi posa les notícies que el Consell de Redacció vol. I per tant, doncs, tot està molt bé, però aquí no hi ha excusa de responsabilitat. Si hi ha alguna responsabilitat, sinó simplement hi ha l'acceptació d'una voluntat, que és, això és important i això no ho és. I una part rellevant del que fa que algo sigui important o no, a la societat actual ho motiva en quantes portades, en quants tuits o en quants Facebooks o Instagrams estàs. Uh-huh. Per tant, si no estàs en portada, no existeixes.
No, i ahir probablement es parlava més del León Come Gamba que no del Masterchef, que no de totes aquestes desgràcies. Ara, ja et dic que això passa conscientment als consells de redacció. Està clar que sí. Però tampoc es poden fer les notícies d'alguna manera, i perdoneu l'expressió, un volum de morts. Perquè, com bé deia, no ens afecten igual com a societat els que passen a Papua Nova Guinea, que no tinc ni idea de que probablement ahir es va morir algú, i en canvi, doncs, si es mor algú, per exemple, en una manifestació aquí al costat perquè un poli li ha pegat un cop de porra al cap maldonat, doncs això ens afecta més perquè ens és proper.
No,
i és normal, i per tant...
De proper, és a dir, aquí hi ha una interpel·lació a la societat, diguem-ne, benestant o capitalista o com vulguis, europea, d'un fenomen que ens preocupa, que no tenim resposta, que és el problema de la immigració massiva i tal. I aquest és un problema que no és només dir uns morts i tal, sinó que darrere dels 400 morts hi ha el problema de fons, que és una situació doncs, d'inestabilitat doncs, en uns països, d'interessos que hi ha al darrere i de gent que es busca la vida.
Sí, no t'ho nego,
és molt seriós aquest problema. I jo no acabo de veure que la Unió Europea afronti d'una manera eficient i eficaç aquest problema, aquest repte.
Perquè no la Unió Europea, com a tal, continua sent un club de països que cadascú mena la seva bola. Llavors, mentre això es pugui delegar o mirar cap a una altra banda i dir de moment això és un problema italià, doncs molts països de la Unió Europea seguiran en aquest paradigma, i dic lamentablement. I tornant al que deia, no sóc conscient que és un problema molt important, i el que feia era potser una defensa del gremi de per què això no surt a les portades o per què no surt el mort de Papua Nova Guinea ni tan sols els breus. I no vull dir que una cosa sigui més important de l'altra, sinó una mica com actuen els mitjans de comunicació, que en el fons també és, o intenta ser, una manera de reflectir com pensa la societat en la que vivim. Uh-huh. I per això ens afectarà més això, perquè passa al Mediterrani, que no passi això passa al Mar de la Xina. Sí, serà normal, lamentablement i tristament, però serà normal.
Però probablement hi ha una mica d'allò que parlàvem també del futbol al nostre país. És a dir, si no se'n parla, no és un problema. Com que la comunitat europea no ho ataca, millor que no se'n parli. Com que és una qüestió, a més, que pot generar moltes antipaties, no? Hi ha molta gent, estic segur que hi ha molta gent que diu que no ve sortit, no vull que entrin, no ve sortit del seu país, ja s'ho han buscat, no? Quan s'hi surten del seu país deu ser per alguna cosa, i si enfilen cap a Europa deu ser per alguna cosa, no? Llavors, com que no volem atacar el problema, és millor que el problema no sigui explícit. A partir d'aquí ens trobem aquestes coses.
Algun comentari més, doncs? Hem fet l'anàlisi de mitjans, que està molt bé, també, que hi hagi autocrítica.
Sí, em sap greu, i a vegades em toca sortir en defensa del gremi, com a vegades que veieu conspiracions de que els mitjans anem en favor de segons quins partits polítics, però vaja, en aquest cas, i és una cosa molt més dura i seriosa, però...
Quan critiques els mitjans davant de periodistes, te'n dones compte del extremat corporativisme que hi ha?
No, jo estic d'acord, que jo crec que s'ha fet una cobertura errònia amb els 400 morts. Tot i que ara estem intentant recordar, diria que TV3, en els informatius, no el d'ahir, perquè hi havia...
És aquest el d'ahir a migdia va sortir.
Ahir a migdia em sembla que va ser obertura, fins i tot. Sí. Que en algun lloc ho vaig llegir perquè hi ha gent que havia posat la lupa a veure què obrien els mitjans, i en canvi hi havia altres mitjans que era una notícia doncs, de segon o tercer ordre, no? Vull dir que també és veritat que, doncs, que TV3 en aquest cas va fer les coses com toca, tot i que ara estava mirant la seva web, I clar, el ritme de notícies és tan elevat, perquè clar, s'informa de tot, a qualsevol minut, a tota hora, a les matinades es treballa també, que clar, és una notícia que doncs l'atemptat de les FARC l'ha fet tirar enrere, hi ha coses al Brasil, hi ha coses a Venezuela, Obama, etc. I clar, a poc, doncs és una notícia... Clar, tu... Vas a una velocitat, sí. No, estic parlant d'internacional, eh? Clar, estic parlant d'internacional, ara estrictament, eh?
Que no és internacional, els comptes paraïsos fiscals del rato.
Home,
pot si consideres... com a diferents...
si consideres que Catalunya és una...
Ex-president de l'FMI, no? Ex-president de l'FMI.
Si consideres que Catalunya és una nació i que Madrid és una altra nació, és internacional o no?
Però no, no.
Home, si tu mires, això anirà si tu mires tècnicament...
o a economia o a política per l'envergadura del personatge.
Doncs en parlem ara de rato. Jo ho tenia part després perquè volia parlar amb vostès d'actualitat política local, però ja que ha sortit. L'exdirector gerent de l'FMI i exvicepresident econòmic espanyol, Rodrigo Rato, assegura que no té ni ha tingut societats a Gibraltar ni a les Illes Verges. A Rato tampoc li consta, segons ha assegurat, que el Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals l'estigui investigant. Recordem que tot plegat ha estat després que hagi sortit a la llum que no només que Rato s'hauria acollit a aquesta amnistia fiscal que va promoure el govern espanyol, sinó que a més no estaria clara la procedència dels diners i per això se l'estaria investigant. Les revelacions han provocat la indignació de l'oposició i fins i tot el PSOE ha demanat la dimissió del ministre Montoro. En paral·lel, el govern espanyol no va voler comentar el cas de Rato, però va contraatacar anunciant l'aprovació aquest mateix divendres d'una mesura de la qual ja s'havia parlat. Es publicarà el llistat de morosos amb l'agència tributària. Tot això ho explica el 324.
Escolta, el Rato ho nega, que has tancat. Funciona així el PP, no? Hi ha una acusació contra el PP, hi ha una acusació de corrupció, hi ha una acusació... penal per utilització de fons opacs per fer unes inversions a la seu del partit. Hi ha qualsevol tipus de notícia que els afecta i surt algú i ho nega. Ja està. I ja no se'n parla més. Per tant, el Rato diu que és mentida. Doncs pues ja està, pues parlem d'una altra cosa. El que passa és que aquest senyor, com que ja porta un historial espantós de malifetes econòmiques, doncs jo crec que ja comença a ser hora que algú acabi, no? Per altre cantó, l'espectacle d'ahir a les Corts va ser lamentable, no? Un Montoro dient que no pot parlar de contribuents quan se n'ha fet un fart, no? De parlar de contribuents.
Quan els interessa parlant d'alguns concrets
ja,
i quan
ja,
no.
Ja cansa. No, del Jordi Pujol han parlat cada dijous, no? I han donat totes les dades que els hi ha donat la gana, no? En canvi, dels seus no es pot parlar. Jo crec que està mort, govern està mort. I quan abans l'enterrem, hòstia, molt millor, tu.
Tu hauràs d'esperar les properes eleccions, sí, perquè ja la sé, ciutadania ja sé, decideixi.
Però ara ja només fa pudor. Llavors, no sé.
Home, té el seu punt que, presumptament, el ministre d'Economia s'hagi hagut de sumar a la mesura d'amnistia fiscal, no? Perquè és allò predicar amb l'exemple, no? Jo pensava, no? Vull dir que...
O fins quin punt la fas, potser per salvar-te el cul, però aquesta és una altra.
Predicar amb l'exemple... del que no sé d'abans, eh? No de recórrer la llei d'amnistia o la possibilitat d'amnistia fiscal.
Jo aquesta imatge, jo és que ho trobo una situació d'una hipocresia tan flagrant, és a dir, els personatges responsables que ells mateixos estiguin fent les trampes i estiguin evadint i estiguin, doncs, això un país no ho pot aguantar. Penso que hi deu haver estat sempre això, però estava amagat, és a dir, allò de les clavegueres de l'Estat o les vergonyes, però ara, per moltes raons, s'estan destapant les coses.
Perquè abans Espanya hi va bien,
Clar,
i la gent no estava, no hi havia un 20% d'atur.
I per tant, des de baix, hi ha hagut mecanismes, doncs les xarxes, el que vulguis, que s'han anat interessos també creuats, que tal, que fa doncs, que s'ensenyen les vergonyes. I això fa molt de mal a la política. A mi em preocupa en aquest sentit, és a dir, perquè és una, no només una desacreditació del partit, en aquest cas popular, sinó del sistema. La gent difícilment pot crear un sistema en què els màxims responsables estan caient a les trampes, fan la llei i fan i a la vegada saben la trampa com evadir-la. Això... I el que dèieu, clar, d'evasors fiscals, la família Pujol han sortit a la plana dels diaris doncs, cada dia. És a dir,
i en boca del Montoro, no? I el senyor Montoro en el Congrés ha parlat del cas concret.
I quan no han parlat ho han filtrat i han fet doncs, tots els mecanismes.
O el tema del Trias, per exemple, l'acusació aquella...
Però està clar, jo no deixo de pensar que això pot ser el toc de gràcia, eh, del PP, el que deies. És a dir, això no s'aguanta un partit, doncs, el govern que tingui aquests cops tan...
Jo crec que hi ha el que es
tinc
dibuixava...
ganes de que arribi, tu, a les eleccions generals, però moltes, per aquesta situació, per les repercussions que tindrem a Catalunya, etc. A veure si canviem una vegada per totes el mapa polític d'aquest país, tu.
Jo crec que el que es dibuixava ahir en el PP era pessimisme. Tots els esforços que estan fent en clau electoral per netejar la imatge del partit i per dirigir l'atenció cap a altres cantons, home, això és un cop duríssim, perquè és el gran estafador de Bankia, el gran estafador de l'FMI i ara gran estafador de la hisenda pública, no? I aquest
Black, era és que va lligat
aquest és
coses.
El que va competir amb el Rajoy per ser el cap del Partit Popular, no? Dius, home, mola.
Jo penso que amb tot això els estan posant molt fàcil la campanya a l'oposició per quan hi hagi eleccions.
I els partits emergents
i tant, perquè
podem
el mateix...
Ciudadanos s'hi agafen i evidentment tenen arguments.
I tant, perquè a més gran part de les coses que ara diem amb el rato pots mirar més cap a baix i dir què està passant a Andalusia.
Exacte.
Amb els ERES. I, per tant...
Ho neguen, també ho nega, el Xavi ho ha negat.
Que ho neguen, sí. Què han de fer?
No me consta.
No me consta.
És al·lucinant.
Sí, però,
no
però escolteu, a mi em preocupa, i va sortir, em sembla, la setmana passada o fa 15 dies i tal, que la ciutadania, els electors, no facin pagar aquestes històries en els polítics responsables d'aquestes
situacions. Perquè són els que s'han ficat la pasta a la butxaca.
Ah, però Andalusia ha guanyat el PSOE per quasi majoria absoluta. I això és molt significatiu.
Perquè els hi donen diners. Els hi donen diners. Aquests
doncs,
diners
vol dir que
es treuen d'un lloc,
comprar,
van a un altre.
El sistema pot comprar l'electorat. És a dir, que la democràcia nostra també està afeblida. No,
recordes
no
que jo sostinc que sí. És un error, això del sufragi universal?
No sí, m'atreveixo a dir-ho, això.
Un dia tocarem els mossos.
No m'atreveixo a dir-ho, però sí que s'hauria de trobar mecanismes perquè sigui realment més transparent aquesta democràcia, no? I de vegades aquí juguem tots, els mitjans també. És a dir, de tapar coses, de no, de fer-les donar-li el tomb, i al final dius, bueno, doncs, i per què la gent continua votant els que saben i han dit i tothom sap que
mira, perquè el sistema judicial també és un error. I ara canvio de tema.
A veure, que encara creia un
vaig,
sistema
no,
nou
i,
aquí a la ràdio.
No, me'n vaig al cas del Chávez. El president d'una comunitat autònoma a la que se li ha aixecat un desfalc de 3.000 milions d'euros no pot anar-se'n de rositas a casa seva després de dir que no li consta que hi hagués cap irregularitat. Aquest tio, el jutge,
no s'ha acabat, això.
El jutge
no
aquest tio, acabat, li ha de posar unes mesures cautelars immediates perquè el que està demostrant és una irresponsabilitat i una incapacitat tals que dius, aquest tio pot fer qualsevol cosa. Aquest tio hi ha que posar-ho a la presó immediatament fins que no s'aclareixin els fets. No, què és el que passa? Perdona, què és el que passa en qualsevol espanyolito de peu sobre el que recau qualsevol tipus de sospita, per infundada que sigui? El primer que fan és que et porten al quartelillo i allà et tenen un ratet descansant i després t'imputen
sí,
i després fan això.
72 hores màxim.
Però Joan, fixa't...
Pues que el fotin 72 hores! Sí. Que el fotin 72 hores,
després...
perquè 3.000 milions d'euros, perdona, 3.000 milions d'euros, a casa meva són molts diners. Andalusia és...
Però Joan,
cacauets.
En 3.000 milions, d'euros, el senyor Emili Quatrecases evita la presó. Que és el mateix, aquí. És a dir, pactat...
No ho veurem, perquè el dels dos anys ara depèn de l'indult.
El que vull dir és que...
No l'indult, vull dir, en principi, si no hi ha unes... No va d'indult, això, els dos anys,
en principi... No, si no tens un màxim, en aquest cas, de pena de presó, no ingresses.
No, és discrecional del jutge.
És discrecional.
És discrecional, i no està lligat a l'indult o no. Però vull dir que pagant també s'arreglen les històries, i aquí també queda amagadet, perquè, doncs, el despatx Quatrecases és molt important en aquest país.
Però pagat?
Sí.
I les mesures
almenys
cautelars...
Almenys que paguin, no? 3.000 milions a què deu donar? Doncs primer els ha de tornar, perquè clar, això és directament un desfalc, no? El quatre coses és no pagar impostos, però això és un desfalc. Que torni els 3.000 i a més les multes, i llavors cap problema. Pactem
ara jo no aniria als bufet aquests si sé que tenen aquest...
O si el que vols és justament... Oh,
exacte, mira, no, però sóc de bona, pasta, no ho faria mai, això.
Són assessors, per evadir.
A part és...
Jo sempre he pagat amb aquests, que ho han estat fent durant molts anys i no els han pillat fins ara.
La multa és per l'Emili Quatrecases, és una qüestió impositiva personal, no és el despatx.
Jo, és més, penso que amb això encara tindran més clients. Justament per això.
Diu,
perquè
se'n saben.
Tants anys fent això i han hagut d'esperar el 2015 a que n'enganxin un i li caigui un paquet. per tant, encara, vés a saber, els clients que han assessorat en, en aquesta línia, no ho sé, no
hem tocat de coses,
no tinc ni idea, i tant.
Sí, bueno, això et parla una miqueta de com estem.
I tornant al tema judicial, les mesures cautelars i la presó provisional, teòricament, segons s'explica a les universitats, ha de ser una cosa extraordinària, quan realment hi hagi, per exemple, un risc de fuga o un perill que la persona
A l'Oleguer Pujol se'l van endur al quartelillo, ja. I el van tenir unes hores. No. A l'Oleguer Pujol no ha estafat 3.000 milions d'euros, no sé quants n'ha pogut, però 3.000 milions segur que.
Ja sé que hi ha casos...
El polític és immune. D'això em queixo. Per això
jo dic el que és la teoria i que, per tant, potser el que està malament és haver tingut l'Oleguer Pujol a la presó tant de temps. No ho sé, ja et dic. Jo t'explico quina és la teoria del per què serveixen aquest tipus de mesures cautelars de privació de llibertat. La privació de llibertat sempre ha de ser l'últim recurs. I no oblidem que, en el cas dels judicis i del dret, tu sempre parteixes de la base de la innocència.
És una sanció preventiva.
T'estic dient la teoria.
Però tu vius a l'Espanya del segle XXI?
Aquesta és una altra. Jo t'estic dient la teoria.
Només que obris els diaris, t'adonaràs que empresaris i personal de peu la presó la visiten immediatament. Deixa't estar de gaites, ni de teories, ni de... La visiten immediatament. El polític no la visita mai. Salvo quan ja no queda més remei. Llavors dius, home, no hauria de ser així. Jo crec que no hauria de ser així perquè aviam, ja cada dia ens en refiem menys de tot aquest sistema polític i de les coses que s'hi van aixecant, com per a més anar avançant en aquesta línia. 3.000 milions d'euros que a mi m'esperveren molt, perquè és pasta. 3.000 milions d'euros és suficientment escandalós com perquè els dos expresidents estiguessin a la presó cautelar, màxims responsables, el Consell d'Administració d'una companyia, Joan, responsable solidari i limitat, responsable solidari i limitat de les malfetes d'una companyia.
No, perquè no hi ha perill que aquesta gent...
Joan, encara estan...
Què vols dir que no hi ha perill? Hi ha perill que marxin? I tant que hi ha perill que marxin. Vamos, com el dels 3.000 milions vagi avançant, ja veuràs on te'ls trobes.
Joana, no? Que estem encara en el procés, han anat a declarar només la primera vegada, estan aquí, encara el procés està obert, començant.
La justícia té uns tempos que són molt lents i que són molt desesperants en segons quins casos, justament per això que tu dius, perquè
la cosa clama al cel. Això coincideix amb que el Monago, que és un gran amic de Catalunya, anuncia que començarà a regalar diners a tots els extremenys si el voten per tot arreu. I un comença a fer números, diu, ostres, els diners que regala el Monago, amb un percentatge important, els paguem nosaltres. Bueno. Els diners que estafen els d'Andalusia, amb un percentatge important, els paguem nosaltres.
Bueno, això,
i mires a casa això, nostra, ja no, mires a casa ja, nostra, ja no ho compartiria. I aquí ningú promet que regalarà diners a les abuelitas de la posguerra, ni que regalarà diners als que no tinguin feina, ni que regalarà diners a ningú, perquè no tenim diners per pagar el dia a dia. Llavors dius, home, francament, em fa ràbia. Em fa molta ràbia.
Jo entenc la teva ràbia, l'entenc perfectament, és més, la comparteixo i tot, però entenc també com funciona la justícia en aquest país, i precisament part de la ràbia ve per aquí. Part de la ràbia ve perquè no es pot posar una persona a la presó per molts calés que hagi estafat, perquè ni faci ràbia. Perquè encara que no m'agradi, i encara que no m'agradi, per exemple, que el Millet continuï veient la Riera cada tarda fotent-se al carajillo, però la justícia té els tempos que té, i per tant no es pot tancar la gent preventivament per si de cas, per molt gran que sigui la quantitat de diners que ha estafat, que ha robat o que hagi fet el que hagi fet.
I els poderosos tenen
recursos, igual de ràbia que tu,
no només la justícia doncs, que juga i tal, però els altres hi tenen recursos per anar allargant, per anar eternitzant els casos i al final doncs, ja ningú se'n recorda o ja han prescrit o el que vulguis.
I un exèrcit d'advocats que es dedica justament a fer que pugui estar mirant la Riera bevent-se el carajillo.
Sí.
No ho traiem,
I no, comparteixo la teva ràbia, des del principi.
Però per mi la gran diferència està en l'origen de la persona. Si el que ha sigut un servidor de l'Estat i se n'ha aprofitat per fer una estafa, petita o gran, aquest hauria de ser jutjat molt més durament que qualsevol
altre.
El que està passant és el contrari. S'utilitza de molt més exemplaritzant el Messi que el Chávez. Dius, no, és que no és això. El futbolista, Escolta, però, si, però, si ha defraudat, però, que pagui.
Joan, però el Messi tampoc anirà a la presó, eh?
No, clar que no, perquè
ni
ho ha
pagat. Ni...
Però ha pagat més que ningú.
Home, Messi, sí. Jo no el deixaria anar a la presó, eh? No em fotin ara, eh? Almenys fins al maig, eh? És broma, és broma.
Després... Solo de junio hasta
sí,
mitad
de... Sí, res, res, un dia... I aquelles presons on tenen piscina perquè estigui tranquil, eh?
Allà el jutge ell, amb la seva consciència, quan es mori, vagi al cel i l'hagin de jutjar amb ell per haver posat el Messi a la presó, perquè Déu aquí també el jutjarà amb ell. Però deixem-ho aquí.
Escolti'm, voldria comentar amb vostès una de les notícies que ha marcat l'actualitat de política local a Sant Cugat. Ja coneixem el que és la candidatura de Convergència i Unió a les municipals a l'espera de la ratificació de l'assemblea d'avui, que tot indica que no hi haurà cap problema i que l'assemblea hi donarà el vistiplau. Mercè Conesa portarà a la llista com a número 3 l'exregidora i directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, Carmela Fortuny, i també com a número 4 Damià Calvet, que és director general de l'Incasol. També com a novetats en aquesta llista hi ha Eloi Rovira, que és el coordinador d'entitats esportives de l'Ajuntament, i la presidenta de Sant Cugat Comerç, Maite Pérez. Cauen de la llista els tinents d'alcalde Pere Casajoana i Francesc Carol i el regidor Xavier Escuré i Raül Granger. El regidor Jordi Puigneró la tancarà simbòlicament en el número 28, és a dir, el tercer dels suplents, i també, doncs, òbviament, no repetirà com a regidor. No sé quina valoració fan d'aquesta llista que proposa Mercè Conesa i que avui tot indica que rebrà el vistiplau de l'Assemblea. Joan Ramon, tu que has seguit bastant la política local.
Quina por. Bé, començant per les incorporacions... Per un costat, comencem pels esports, ja que continuàvem, penso que la incorporació de Eloi Rovira com a proper regidor d'esports, si posant pel cas que Convergència torni a governar...
A quin número va?
5. Número 5.
Per tant,
sí.
Home, difícilment no entrarà.
Si Convergència governa, ja dic, si governa vol dir que aquest noi tindrà el seu seient al ple i, per tant, serà regidor d'esports. Era, d'alguna manera, una mica un fitxatge, no un fitxatge, una cosa cantada. Penso que el Xavier Tizón no ha fet feliç a molts, ni dels clubs, ni de la gent amb què se suposa que s'ha de relacionar del món esportiu santcugatenc, i per tant, és més, fins i tot a Unió tampoc és que fos una persona del consens. Per tant, era una de les primeres que es veia que caurien, i per tant l'Eloi Rovira... Que...
Es noten les seves prioritats, eh?
No, ell fa una anàlisi.
Correcte. No.
No vol dir que li caigui ni millor ni pitjor.
Ara, per exemple, anirem a Comerç.
Maite Pérez.
Maite Pérez i Sant Cugat Comerç, en aquest cas, i l'Ajuntament, des de que, i no vull dir que abans no passés, però des de que la Maite Pérez és la presidenta de Sant Cugat Comerç, hi ha hagut molt bona relació sempre amb l'Ajuntament, hi ha hagut campanyes conjuntes, hi ha el tema aquest del Sant Cugat Experience... I el Maite Pérez, penso que mai ha amagat la sintonia i el bon rotllo que hi ha hagut amb l'Ajuntament. Per tant, és més, em sembla, per part de la Mercè Conesa, un fitxatge intel·ligent, perquè tenir els comerços de cara, o com a mínim la presidenta dels comerços de cara, doncs estratègicament és un molt bon moviment dins del tauler d'escacs polítics en Cugatenc, eh? I per tant, la Maite és una persona que coneix molt bé el teixit comercial de la ciutat, que la coneix molta gent, que l'ha vist molta gent i que, per tant, no penso que aquí pot arreplegar un bon grapat de vots d'aquest sector. Anem a per les baixes. Que Raül Granger i el Xavier Escura, com a independents, en un moment amb el que estem, penso que també tenien bastants números per caure. És més, el mateix Xavier Escura ja em sembla que ho havia dit públicament, sí. Que ell amb dos cicles ja en tenia prou, per tant... Més que anunciada ja era fins i tot previsible, i la de Raül Granger, aquesta també era previsible, però no tant per acabar un cicle, sinó perquè en un moment amb el que estem, i probablement per tenir content Esquerra Republicana, si és que hi ha un pacte posterior després de les eleccions, Raül Granger hauria sigut una línia vermella vermellíssima per Esquerra Republicana. I per tant, abans de trobar-te amb aquest problema, doncs ja no el tens d'entrada. I de moment ho deixem aquí perquè
analitzin
tots els altres. Ja no...
Vull saber altres opinions.
Molt significatives per mi les altes de la Carmela Fortuny i del Damià Calvet. No? La Carmela Fortuny com el retorn del talent que va marxar en èpoques de bonança, i el Damià Calvet com la baixa a la Generalitat d'un pes pesant dintre del que és la política immobiliària. No? I això per mi parla... O vull pensar que parla d'incertesa, A dir, òbviament l'Incasòl és un dels nuclis de poder que qualsevol que estigui al govern vol controlar, i el fet de que el seu cap es plantegi deixar-lo, doncs, bueno, penso que parla o bé de que té ganes de fer un canvi, té tota la llibertat del món de plantejar-s'ho, o bé de que no es té clar que és un lloc que es mantindrà dins de l'estructura de Convergència, no?
Com ho veus, Josep Maria?
Jo d'entrada vull reconèixer que és una llista intel·ligent fet per la Mercè Conesa. És a dir, agafa persones que tenen experiència d'activitat política, que venen de l'administració autonòmica, de la Generalitat, els enganxa i els fa, doncs, aterrar en la política municipal. Agafa gent representativa de sectors clau en el teixit de Sant Cugat, com doncs, l'esport, com el comerç i tal. Vull dir, són gent que darrere d'aquestes persones no són persones individuals, sinó que darrere d'elles hi ha un món, hi ha una activitat, hi ha unes relacions, hi ha, per tant, unes complicitats. Ara, això és una cosa intel·ligent per part de Mercè Conesa. Les baixes, home, jo també remarcaria la significació de la baixa de Raül Granger. És a dir, aquí hi va haver un fitxatge, jo anava a dir oportunista en el seu moment, per part de Mercè Conesa, de dir una manera de descol·locar un possible rival.
Em sembla un bon adjectiu.
I a partir d'aquí, doncs, diu, ja ha fet el seu servei, ara ja no m'interessa, perquè doncs, m'interessa una altra cosa, per tant, prescindeixo. No és igual el de l'Azcurra, em sembla, perquè... Primer, perquè l'Azcurra em sembla que ha fet una feina molt, molt positiva.
Sí, no ho deia negatiu, eh? Ho deia per les baixes, per
I ell mateix havia, jo recordo, sí, sí, que havia manifestat doncs, la voluntat doncs, de no continuar. Per tant, doncs, jo el que volia fer és una pregunta. La proporcionalitat de gent de Convergència Democràtica i d'Unió Democràtica, si bueno, es pot saber.
Això és un tema que està, d'alguna manera, prefixat a la coalició a gran escala, i ara no facis dir els números, però em sembla que dels 10 primers ha d'haver-hi 3 d'Unió, i t'ho estic dient de memòria...
4. 4? No, perdona, dels 10 primers n'hi ha 3, ho dius 3, bé. I... Que estava comptant els 4 primers d'Unió que estan en els 12 primers llocs.
Val.
Que són els...
És un tema que, si
no,
vaig errat...
Perquè el conflicte que hi ha en aquests moments de Convergència, jo sé que juga en el món municipal molt i que no hi ha hagut ruptura, una ruptura previsible que pot venir després...
No interessa ara.
...per salvar, d'alguna manera, doncs...
I a més, concretament en el cas de Convergència i Unió a Sant Cugat, els d'Unió, que en aquest cas, posem-nos en l'hipotètic cas que hi ha un altre govern de Convergència... sortirien com a regidors, són persones que ja estan ara mateix al govern i que hi ha una sintonia gairebé total entre Convergència i Unió, que són el
Carles Bugarola,
la Cristina Paraire
i l'Esther Salat de número 10.
Són persones que en aquest cas no han estat al govern ja, i per tant no només coneixen, sinó que tenen sintonia tant personal com política amb Convergència, i per tant aquí no hi haurà i no hi ha hagut fricció, com a mínim, amb aquests noms.
Jo el que continuo pensant que, clar, les eleccions de Sant Cugat, no hi ha dubte que es planteja el dilema entre l'aposta de Convergència i Unió, i que és el referent, i la resta. Vull dir, jo continuo pensant, i ho farem amb les enquestes, que la porra que farem un dia, jo considero que no hi haurà majoria absoluta. Però és veritat que els altres són... forces que seran minoritàries, que en tot cas l'alternativa haurà de ser la suma de petits partits d'altres propostes alternatives que hi haurà a Sant Cugat. I veurem com això es pot lligar o no es pot lligar, i caldrà veure, caldrà arribar el 24 de maig.
Per cert, em deixeu donar una xifra. Dona. Que avui que valoreu, pressuposant i suposant, fent un cas hipotètic, que Convergència en traiés 11, imaginem, entreu 11, d'aquests 11 regidors que obtindria la federació, 7 serien dones i 4 serien homes. A part de que l'alcaldable és una dona, vull dir que no és que vagi un home de primer i després. I moltes van en...
7 a 4?
7 a 4, sí.
A favor de les dones?
A favor de les dones. Fantàstic, de fet, no? Els 3 primers llocs són dones.
I fixeu-vos que Esquerra Republicana té candidata dona, Iniciativa té candidata dona...
La CUP té candidata dona, no, és un canvi.
La presència de les dones en el compromís polític, en aquí Sant Cugat, és de xapó. Vull dir que penso que ens anem de felicitar, això.
nois, el què, fet de què n'opineu?
El fet de que això sigui notícia parla de, no, no, de que jo... encara no ens hem fet a la idea, no? De que les dones es poden fer igual o millor, normalment millor, que qualsevol home, no? Jo crec que la política, ara que jo crec que la política requereix temps i que les feines de cadascú en requereixen també molt, per mi és bo que assegurar que hi haurà gent que s'hi dedicarà
però és un repte més per, que anava a dir pel col·lectiu, no sé si es pot parlar de, perquè em sembla que no se'n pot parlar de col·lectiu perquè cada persona és cada persona, però demostrar, diguéssim, el repte de que hi ha capacitat i eficiència a l'hora d'exercir una responsabilitat política, jo penso que ho hem de veure, però és important doncs, que es posi sobre la taula aquesta capacitat doncs, de poder liderar una gestió política.
Si agafes tota la llista, que són 25 més els 3 suplents, són 14 i 14. Això sí que és paritat absoluta.
Sí, tot...
I del però, que deia el...
No sé si és... El 25, no sé si és... Sí, sí. És una cosa anecdòtica.
No, però jo dic aquests 11 perquè dic, home, a més jo marco sempre, normalment, jo faig una trampa que explicaré ara, que intento marcar sempre on hi ha el primer independent, perquè jo crec que el primer independent
jo també ho estava mirant.
Es compta la xifra que es dona per suposada.
I els independents que hi havia a l'anterior llista estava més amunt. Uh-huh. I aquí el primer independent que entra està el número 11, que 11. És la Maite Pérez.
Sí.
I per tant, estic difícil. Amb el Pep de per qui van els tres, d'aquells mateixos difícil, internament. A l'11 jo penso que pot, això ja en parlarem de Porres.
En parlarem
de Porres, no perdéssiu els esmorzars abans d'hora. Però vaja, per exemple, si aquí ara faré de representant del Jordi Piella, ell, per exemple, ho té claríssim que la Maite i el següent independent entrarien perquè ell hi veu la majoria absoluta.
Sí, perquè el següent independent però, clar, és una dona, és el 13.
Per això, que en el cas de que la cosa vagi més propera al 10 que del 14, probablement és aquesta la línia que marcarà el que entres o no entres, que és l'independent, que és el número 11.
I del que deia el Josep Maria de les dones, dels 10 partits que es presenten a les eleccions a Sant Cugat o coalicions, les 10 candidatures, millor dit, 5 tenen caps de llista dones, que són Convergència, Iniciativa, la CUP, Esquerra i Solidaritat. Ho he dit d'ordre de més a menys votat en les últimes eleccions. Per tant, aquí sí, també hi ha paritat.
Paritat, sí, sí. Tot i que...
O màrqueting, no?
No, jo no penso que sigui màrqueting, sinó penso que això, en el moment que tu tries un cap de llista...
Jo penso que no és màrqueting, no fotem, home.
No, home, jo penso que en el moment que tu tries...
Política... Home, hi ha la llei aquí que obliga a posar el 60-40 com a màxim en cada bloc de 5 llocs a la llista, però vaja.
Molt bé.
Jo em poso en la pell...
Però pensar que hi ha alguna cosa en període electoral que no sigui màrqueting és innocent. Sí. Tot és màrqueting. Posar dones al capdavant de les llistes és màrqueting.
No.
El que n'hi hagi més que homes fins a determinada posició, jo crec que això és...
Això és una lectura que es pot fer, eh?
Sí, però jo crec que això ja és una dada de mira de la gent.
No he estat mai a cap partit polític, potser ell t'ho pot dir millor que jo, però en el moment que estàs triant el cap de llista, el fet de que sigui home, dona i tot plegat, home, potser sí que juga un paper, però jo penso que hi ha coses molt més importants a valorar, experiència, una trajectòria, una sintonia amb les teves idees, que no passis home o dona, i en aquest cas, no ho sé, posem el cas.
És un factor, eh?
No, per això dic que m'ho diguis tu millor que jo, i vull pensar que...
En aquests moments, en igualtat de condicions, un partit triarà avui dona més aviat que home. En igualtat de condicions, de capacitat, de lideratge, de relació... Penso que és un factor més que juga.
No, doncs...
L'efecte Hillary.
Sí.
Home, tot això està fet abans. No hi ha efecte Hillary.
Veurem, doncs, perquè no, encara ens queda...
Hillary serà divertit veure com, si guanya Bill Clinton, serà la primera dama. Serà molt divertit, això.
De fet, ara estava pensant, i l'última tertúlia abans de campanya electoral serà el 7 de maig, perquè la campanya comença el 8, la mitjanit del 7 al 8, sí. I serà l'última tertúlia amb vostès, i vostès seran els últims a fer la porra.
A fer la porra?
Sí.
Ostres, quina por.
Quina porra,
sí, sí. O sigui, això pot dir, no? L'haurem de preparar per tenir la llista aquell dia.
A consciència, eh? Això s'hi ha de sumar 25, és l'únic requisit que els demano, i que siguin d'escons o regidors que aniran a partits que es presenten, eh? Sí,
has de posar la llista de tots.
Sí, no, ja faré la...
Jo no els conec.
Ja faré la... Faré la graella amb els noms i tot això, ja.
Tenim, després... temps encara per fer una última pregunta a l'aire?
No. A l'aire, sí.
Val. Dels partits que ara mateix no tenen representació comptant Esquerra Republicana, quins penseu vosaltres que tenen opcions d'entrar?
Us està intentant treure informació la porra, eh?
No! I ara, això és una cosa...
Quan perdis els entrepans de pernil...
No, de moment tu ja mandeus un, que no m'has pagat. Però vaja, com que mandeuràs un altre, ho acabarem convertint en un dinar, llavors, ja.
Esquerra, per suposat.
Ciutadans, també.
Ciutadans.
ja, fins aquí.
I no crec que hi hagi...
O sigui, solidaritat, Vox, família i vida, més...
UASC,
tot això no li veieu opcions?
Jo no.
Jo espero que no.
Val.
Bé, el Jordi Ramon acaba d'obtenir informació de manera gratuïta per la porra, eh? Que la porra s'ha de guanyar, eh? Que és l'objectiu de les porres,
ha
sempre,
fet,
eh?
Ha fet aquella cara que fa el jugador de pòquer quan mentalment mou les cartes,
perquè,
no?
Perquè veieu, i per ser just, jo també faré en aquest cas la meva porra d'outsiders d'ara mateix del ple.
Les porres seran confidencials o...
Ho hem de parlar, això, parlem.
No em deixeu fer-ho, faré el divendres, els que ve, que ve.
Hem de marxar perquè gairebé són les 10. Josep Maria, Joan i Joan Ramon, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Gràcies. Adéu.